Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar, un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el Llindar amb nosaltres Joel Joan. Benvingut, Joel.
Hola, què tal?
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Me'ls han tapat completament.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen al Llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el Llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés. Ja no veus res?
No veig una puta merda.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres,
sí,
veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el Llindar. Ets en un despatx a TV3.
Comencem bé.
Acabes de presentar el teu nou projecte de sèrie i hi ha un silenci que ha quedat flotant en l'ambient. És un projecte en el que fa mesos que hi treballes.
Sí, no mala llet, digues.
Hi ha molta feina al darrere i il·lusió i estàs convençut que serà un èxit. No sembla que sigui el mateix que opina la dona que tens al davant.
No mala llet.
Li poses uns 30 anys. Et mira decantant el cap cap a un costat. Va vestida amb una brusa blanca i texans, amb un estil modern i informal, però al mateix temps professional. I mentre parla, belluga molt les mans. Sembla que ho faci expressament per posar-te nerviós.
Joel, ja ho saps que nosaltres apreciem molt el teu talent. Vull dir, tens un talent innegable.
Ja.
Ens agrada molt treballar amb tu, però...
Però
aquest projecte no ens encaixa... No l'acabo d'entendre. Crec que la gent tampoc l'entendria.
Ja. Bueno, mira.
I, a més, li falten personatges adolescents, o com a mínim joves.
Sí.
No riguis.
Musculats, sobretot. Molt de muscle li falta.
No cal. No? És que així pares i fills poden mirar la sèrie junts. I, sobretot, és el que necessitem per vendre la sèrie a Netflix.
Els ulls se te'n van cap als pòsters que coroneixen l'oficina. N'hi ha un de polseres vermelles, tots aquells nois aixecant el braç amb alegria. Un altre de Merlí, ple de cares somrients. El més nou és el de Bojos per Molière, on els nois encara somriuen d'una manera més descarada. T'imagines a tu mateix en un altre pòster, vestit com un adolescent, imitant l'alegria d'aquella jovenalla amb una ganyota grotesca. La directiva s'aixeca de la butaca.
Ah, sí, s'aixeca.
És el pas previ per fer l'encaixada de mans, acabar la reunió i enviar-te per on has vingut.
Sí. Se m'ha fet llarga, eh? Perdona, digue'm.
No res, eh? Et puc ser sincera?
No.
Ah?
No, prefereixo que no. La sinceritat és una merda, està sobrevalorada i no serveix per res, però bueno.
És una sèrie que potser m'agradaria si fos idea meva, però... No és idea meva.
Clar.
És idea teva.
Quan ha dit l'última paraula, s'ha sentit un ressò estrany, com si li canvies la veu. T'ha semblat que ella mateixa se sorprenia. Les galtes se li han inflat una mica. No acabes d'entendre què li passa. Aquells moviments tan àgils de les mans es van encarcarant. Al voltant del coll sembla que el collaret l'estrenyi cada vegada més. La panxa li creix ràpidament. Li veus la roba tensada, a punt d'estripar-se. La panxa se li infla tant que desplaça la taula cap on ets tu.
Ai, noi.
El botó de la brusa li surt disparat i et va parar al front.
Oh, quin mal, ho he notat.
Tota ella és una bola gegantina que va omplint el despatx. I al capdamunt de tot, apropant-se al sostre, li veus la cara, ara amb unes galtes que semblen dos globus. Aquells braços tan àgils d'abans ara queden empetitits per unes noves proporcions gegantines. No sembla conscient de la seva transformació, malgrat que de cop i volta li costa respirar. Allarga la mà sense dir res i l'encaixeu. Assenyala lentament la porta de sortida. Te'n vas.
Era hora.
Tot sortint de TV3, no et pots creure el que acabes de presenciar. Quina al·lucinació ha estat aquesta? Vas baixant de camí a la sortida de la tele i t'adones que les persones amb les que et creues també tenen unes dimensions considerables. Diries que s'hi han trobat de cop perquè la roba els ve petita o fins i tot se'ls ha començat a estripar.
Tan inflats de diners.
Veus un home amagant-se en un racó que intenta acordar-se dissimuladament uns pantalons que ja no li caben.
Ai.
Gairebé ets a prop de la sortida i topes amb un gran volum esfèric que mou els braços com si fossin les potes d'un insecte. És una dona que ha caigut a terra i no sembla que pugui tornar-se a incorporar.
Ostres, estàs molt kafkià, eh?
Fol. Intentes ajudar-la o continues tirant cap a casa?
A la dona? Sí. Que està ajaguda a terra, intento ajudar. Jo sempre intento ajudar. Tinc un esperit de superheroi a dins que quan hi ha un problema salto allà, tu.
Doncs intentes empentar la dona pel que podrien ser les seves espatlles. És com intentar empentar un globus aerostàtic. Ofereix una resistència que tira cap enrere per molta força que facis. No hi ha manera d'ajudar-la. És més, sembla que com més ho intentis, més s'infli. Surts de TV3 contrariat. De camí cap a casa mires el mòbil i descobreixes que és un fenomen que s'està donant arreu. A les xarxes socials hi ha vídeos de persones inflant-se arreu del món i en situacions ben insòlites. Una conductora d'autobús ha quedat encastada dins el vehicle i no es pot moure. Un esportista que corria una mitja marató ha acabat la cursa rodolant. En un avió els passatgers s'han inflat tant que han fet caure l'aparell i han quedat surant al mar. Quan arribes a casa poses el televisor. Es tracta d'un fenomen global. Milions de persones s'han inflat al mateix temps i ningú sap per què.
Ja sé el títol de la pel·lícula, eh? Les pilotes humanes.
Informatius de tot el món documenten la notícia amb imatges surrealistes de persones que es miren la panxa abombada amb sorpresa. De fet, els primers en haver-se inflat són els presentadors dels telenotícies, gairebé irreconeixibles. Les papades tremolen com flams de gelatina mentre miren a la càmera i comenten la notícia, emetent imatges de persones famoses afectades per aquest fenomen. Què creus que està passant?
Que hi ha hagut el virus del cuní que s'ha sortit de mare. No ho sé, què pot haver estat passant? A veure, això és una cosa de l'aparell digestiu? Això és la fi de l'espècie humana, no? Espero que ara explotem tots.
Els experts convocats d'urgència per analitzar la situació també estan tots inflats. Tan inflats que podrien entrar al plató rodolant. Es barallen per trobar una explicació d'aquesta pandèmia sense precedents. Les dues grans maneres que la humanitat té per interpretar el món, la ciència i la religió, es barallen per imposar el seu relat. Els científics asseguren que trobaran una explicació al que està passant, però necessiten temps, mentre que des de diferents religions ho interpreten com un càstig diví que associen a motius diversos. Serà el gurú d'un grup espiritual situat al desert d'Arkansas qui trobarà la clau del que està passant.
Ah, sempre és Arkansas, eh? Sí, no falla. Arkansas passen... Ja la solució està a Arkansas sempre. Sí, estic d'acord. Sí, has d'anar a Arkansas.
Les persones s'estan inflant proporcionalment a l'ego que tenen.
Ah, acabàrem-nos. Jo sóc el més gros, no? M'he convertit en el planeta Terra.
No, et mires la panxa. Tu continues com sempre.
Què dius ara?
No deu ser això, no? Perquè si fos això, tu també t'hauries inflat.
Home, l'hauria inflat, vaja, seria la gorda del gordo del El pare gordo, el pare inflat seria.
En els dies següents es confirma la teoria del gurú. Les dades avalen que són les persones amb un ego més gran les que s'estan inflant més desproporcionadament. Grups religiosos aprofiten per advertir que aquest és un càstig contra la supèrbia humana i proposen cures d'humilitat per tal d'aturar el fenomen. Mentre els científics continuen investigant per crear una vacuna, però la gent es continua inflant sense parar. Algunes professions es veuen més afectades que d'altres pel que està passant, és clar. Els futbolistes són el gremi més afectat. El Mundial, que s'havia de jugar l'any 2026, és el primer gran esdeveniment internacional en ser cancel·lat. Els futbolistes convertits en boles gegantines amb prou feines poden córrer pel camp sense caure rodolant i xocar els uns amb els altres.
La pilota els hi queda petita, no? És que...
L'altre gremi molt afectat és el dels actors. Gairebé tots els actors de Hollywood pateixen aquesta inflor sobtada. Es refugien a les seves mansions disposats a no deixar que cap paparazzi els faci una foto amb la seva nova aparença, però els acaben enxampant.
Ah, però són tan grossos.
El primer, en Leonardo DiCaprio, retratat, flotant com una boia a la piscina de casa seva envoltat de models, totes igualment inflades com ell, però això sí, 20 anys més joves.
Ja, ja, tot i que el Leo ja està bastant inflat de normal, eh? Però bueno.
I a Catalunya?
Ai, a Catalunya.
A Catalunya també arriben les conseqüències. Actors i actrius també s'inflen de mala manera i és que també tenim uns quants egos nostrats. Qui diries que és l'actor o actriu que s'infla més?
Així sent amics, noi? Ai, senyor. Un servidor, evidentment, sí. Però no, però m'has dit que jo vaig normal. Vaig normal, doncs si no sóc jo... No em queda altra opció que dir Julio Manrique.
Els únics que s'estan fent rics amb la situació són les clíniques d'operació estètica. La cua d'espera per fer-se una liposucció és de mesos en el millor dels casos. Però aquest negoci acaba aviat. Perquè diferents grups religiosos que argumenten que tot plegat és un acte de Déu aconsegueixen que el govern accepti prohibir qualsevol tipus d'operació que tingui la finalitat de reduir el volum del cos. Seria com anar en contra dels designis de Déu.
Ah, vale, que estem a l'edat mitjana. Val, val.
Els Mossos entren a les clíniques d'operació estètica i les clausuren. Per molta gent és realment un càstig insuportable perquè després d'anys de culte a la imatge pròpia, de considerar el seu físic un temple, d'abraçar la nova religió del cos en forma i d'exhibir-lo a les xarxes socials, ara se senten horriblement avergonyits del seu nou aspecte i l'únic que volen és desaparèixer, amagar-se. De la majoria dels teus amics actors no en tornes a saber res més. Fins i tot els que anaven d'humils... Sembla que tenien un ego gegantí perquè també han desaparegut del mapa.
Aquests.
Però tu continues perfectament. No has augmentat ni un centímetre. Com t'ho expliques, això?
Home, perquè jo tinc un físic molt privilegiat, eh? Jo penso que sense anar al gimnàs ja llueixo, nen. No, perquè deu anar lligat amb el tema de que... Estrany, no? Amb el meu ego. Amb el meu desproporcionat i hiperinflat i hipermòtrof. Què deu estar passant?
Quan es descobreix que no t'has inflat com els altres, la notícia corre com la pólvora. Contra tot pronòstic, l'actor Joel Joan sembla immune a l'inflament provocat per l'ego. La gent no es pot creure que no t'estigui afectant tot això.
Clar. Em venen a visitar metges de tot el món, no? Per m'imagino, no? Per estudiar el meu cas.
En el que sí t'afecta és en les conseqüències que pateixen persones properes. Alguns dels afectats més greus... et toquen de prop. Al cap d'uns dies descobreixes que el teu amic i col·laborador, Héctor Claramunt, s'ha inflat tant que ha acabat ingressat a l'hospital.
Tot un hospital per ell sol, no? M'imagino, perquè deu estar inflat fins als tops.
Home, quan el vas a veure, el quadre que et trobes és desolador. Damunt de dos llits ajuntats hi ha una massa amorfa, com una ameba colossal tapada amb un llençol.
Ja.
Li busques el cap... però ni tan sols arribes a veure'l enfonsat com està sota els plecs de carn. Crides pel nom com si poguessis fer sortir l'Héctor de dins d'aquella bola que l'ha engolit, però no et respon.
Trobo la gorra, potser, no? Per sempre va amb gorra. Pam! Trobo la gorra per allà al mig de la massa de carn aquesta immunda.
Surts de l'hospital consternat. Això és molt més seriós del que sembla. És un problema de salut greu.
Greu. Home, ja fa estona que em sembla un problema de salut greu, eh?
Les urgències són plenes i no hi ha llits als hospitals. S'està saturant el sistema sanitari. Reps una trucada.
Ei, Joel.
Sí?
És la directiva de TV3 amb la que et vas reunir fa uns dies.
Escolta, que he vist la notícia que tu no t'ha afectat, tot això de l'ego. Qui ho havia de dir, eh?
Sí, noia. Qui ho havia de dir, sí.
Bé,
Estic fent cura, d'ego, per això també vaig... Un mica el psiquiatre, m'ho treballo una miqueta, però, a veure, no ens enganyem, que no és normal.
Fas bé. El cas és que voldríem reunir-nos amb tu urgentment. Ens interessa molt. T'envio un taxi perquè et passi a buscar on siguis i parlem immediatament?
El taxi de camí cap a TV3 intenta espair tot el que t'està passant. Mirant per la finestra, t'adones que els carrers són buits. La gent no està sortint de casa. Quan arribes a la mateixa oficina que abans, la directiva et rep amb un somriure afable.
Joel, passa, passa.
Et diu que passis, però la veritat és que hi ha poc espai per fer-ho. Entre el que ocupa ell amb el seu gran volum gegantí i el que ocupa un home que té al costat, amb prou feines pots passar. És un home jove que està assegut davant de la taula amb americana i corbata, però amb un aire modern, gairebé juvenil. També s'ha inflat, però no sembla que això li hagi afectat l'autoestima.
L'Héctor Lozano?
Fa el posat d'un alt executiu que té el món a les seves mans.
Ah, l'Héctor Lozano.
Un alt executiu d'aquells que practica pilates cada dia, encara que ara més aviat s'assembli a la pilota per fer pilates. En retires una mica la teva cadira i t'asseus.
Com ja deus saber a aquestes alçades, ets un dels pocs actors del món que no s'ha inflat. I això et converteix en un talent molt valuós. La gent està tancada a casa seva, la majoria inflada i avergonyida. No volen sortir al carrer. Ni tan sols van a treballar, necessiten distreure's d'aquest horror i recorren a plataformes com Netflix. Mira, et presento el Christian, que és el responsable de continguts de Netflix a nivell europeu.
Hola, Joel. Encantat de conèixer-te. Sóc un gran admirador de la teva feina des dels temps de Poble Nou.
Oh, segur que sí. I tant, i tant.
Doncs això, el que et deia. Volen distreure's i recorren a Netflix per desconnectar.
Clar.
Però no volen veure actors i actrius inflats com ells. Que els recordin el que els està passant. Més que mai volen veure actors i actrius que estiguin prims, com tu.
I per això et volem a tu, Joel. Mira, et proposem ser la nova estrella de Netflix. La cara que ajudarà la humanitat a evadir-se i divertir-se en aquest moment tan difícil.
Home...
Per això et volem proposar fer una nova temporada de Plats Bruts.
Clar.
Els nostres estudis ens diuen que seria un èxit fulgurant, immediat.
Sí, sí.
Serà més gran que totes les sèries que ha fet mai Netflix o qualsevol altra plataforma.
I aquest cop cobraràs molts diners, Joel.
Molts diners. Et farem milionari, Joel.
Ara sí, eh? Ara sí, eh? Ara.
Et puc garantir que l'algoritme recomanarà la sèrie a tots els nostres usuaris. Estem parlant de 203 milions de subscriptors. I el podràs fer en català, per tot el món.
Mínim.
Imagina l'impacte que tindrà. Fes-ho pel català, Joel.
No, fet.
Salvaries el català i et faries milionari en una única jugada mestra.
És que seria increïble i salvaria l'humanitat de recordar-se ells mateixos lo inflats que estan.
Et sembla bé, doncs?
No. No em sembla bé. Com tenim el Sánchez? Deu estar inflat també.
D'acord, Joel. El que tu vulguis.
No, a veure, si fem el gordo i el flaco amb el Sánchez, vale, però i llavors ja és el gordo i el flaco, ja no és Plats Bruts. Vull dir, a veure, per Plats Bruts no era jo sol, no era un stand-up comedy, Plats Bruts, no? La va veure algú algun moment, o 13 vegades a la vostra vida, o 15 les vegades que la van passar.
Mira, Joel, tu seràs el protagonista, però
vale.
Hi haurà un altre personatge que interpretarà el Francesc Fernández, que interpretarà en López.
Ah, vale, el López no serà el López.
No, el Francesc és l'únic actor que hem trobat que no s'ha inflat com tu.
Ep.
En el seu cas, té sentit, perquè realment ha tingut la carrera d'un fracassat. Fa més de 40 anys que diu que és actor, però mai ha fet gaire cosa més que teatre amateur.
Ja.
Dilluns el coneixeràs.
Bueno, n'hi ha una pila d'aquests.
Pel que fa al personatge de l'Emma, com que no hem trobat una actriu que pugui fer un paper, farem que sigui un holograma. I perquè això tingui sentit, aquesta nova temporada de Plats Bruts està situada l'any 2052.
Ah, molt bé.
Dilluns següent arribes al plató per rodar la nova temporada de Plats Bruts. Sí, són les mateixes rajoles, les mateixes portes, la mateixa prestatgeria, però l'espai ja no té aquell aire deixat i casolà que recorda tothom. Les parets ara són blanquíssimes, la nevera és nova i brillant. A la prestatgeria veus petits objectes lluminosos que no saps per què serveixen. Et presenten el Francesc Fernández. Et saluda baixant el cap amb un somriure nerviós. És un home baixet, mig calb, amb les espatlles estretes i les cames garrelles, i porta una motxilla petita. Mira endarrere, cap als costats, com si li fes vergonya parlar-te. Es frega les mans, després se les posa darrere, les torna a ensenyar, no es pot estar quiet. Sembla que alguna cosa el neguitegi molt.
Un honor conèixer, Joel, eh? És que ets un actor magnífic, de veritat, t'he admirat des de sempre.
Sí.
Bueno, no te'n recordaràs de mi, val? Però és que jo vaig aparèixer a Plats Bruts. Te'n recordes, a mi?
No.
No, clar, clar, és normal. Jo vaig fer d'extra a l'episodi Tinc ritme. Te'n recordes?
Bueno,
així que Montse i Meritxell, eh?
Bueno, així que Montse i Meritxell, sí,
exacte,
sí, sí.
Exacte,
sí,
sí. Escolta, espero que la nova temporada també fem un número musical, eh? Perquè a mi m'agrada molt. Bé, això suposo que ho decidiran els jafassos de Netflix,
sí,
no?
Els inflats.
Ah, els inflats, exacte. Inflats, exacte. Sí, és que molaria tant fer un número musical.
Ja. Yeah.
Mira, jo, per si de cas, he portat un tanga, eh? Què et sembla?
Home, molt bé, molt bé. No, un tanga... Un tanga sempre és un bon començament.
Molt bé.
Intenta sortir d'allà i anar al teu camerino. Aquest Francesc és un passat. El que no saps, i descobriràs els propers dies, és que és molt més perillós del que sembla. Un dia durant el rodatge el sents de lluny mentre parla amb el directiu de Netflix.
Sí que vaig treballar amb ell, sí. Sí, em va tractar molt malament, fatal. Bé, tampoc és que et descobreixi res, no? Tothom sap que el Joel és insuportable i que tracta molt malament a tothom. Mira, quan jo vaig fer aquell episodi amb ell, vaig veure com escridassava una pobra operadora de càmera fins a fer-la plorar.
De debò?
Sí. I no era la primera vegada, no. Qualsevol persona a Catalunya que hagi treballat amb ell te n'explicarà una d'aquestes. I especialment de quan era famós fent de Ferran al Poblenou. En aquella època...
Calla de sobte. Sembla que ha notat que te'l miraves. Dissimula i desapareix immediatament, sense donar-te temps per anar-li al darrere.
Escridassar-lo i humiliar-lo i insultar-lo, no?
En els propers dies el veus parlant amb altres persones, de l'equip, mirant-te de reull. En una ocasió t'hi apropes expressament, disposat a enxampar-lo.
Si en Joel no s'ha inflat, és perquè pren unes pastilles especials, que vés a saber d'on ha aconseguit. Però en realitat té un ego gegantí. Si no es prengués aquestes pastilles, s'inflaria més que ningú.
De nou et veu i es fa fonadís. Notes que la gent al plató et mira amb suspicàcia. Sembla que ha anat dient aquesta mentida de les pastilles a tothom. Un bon dia ho diuen a la televisió. Ha arribat a filtrar-ho als mitjans. El vas a buscar al seu camerino i t'hi encares.
Do!
Hola.
Què passa?
Què?
Em vas explicant aquí que unes pastilles.
Que pastilles? No. No.
No és pastilles, és diarrea.
No.
Sí, jo vaig molt suelto.
No, però... Jo,
no
jo...
faig tap, jo.
D'acord. No, però perdona, si jo no he dit res de pastilles.
És genètic. Tu no has estat dient tothom a pastilles, tothom creu que soc un pastillero.
No, Joel.
També soc un pastillero, però no té res a veure.
Doncs...
És la diarrea, el meu secret.
D'acord. No, però si jo no t'admiro molt, eh? Jo tinc tanta sort.
Jo no t'admiro gens. Només et dic que no menteixis, home.
No. Tranquil. No, ja està, jo... res més, eh?
Va, burro.
Ja de nou s'escapoleix i marxa. Et quedes al seu camerino.
Mm.
T'asseus a la butaca. Estàs cansat.
Ja.
A través del mirall veus com entra el directiu de Netflix.
Joel, et buscava.
Molt bé.
Et tems el pitjor. Segur que li ha arribat això de la pastilla. Es col·loca darrere teu.
Mare de Déu.
Et posa una mà damunt l'espatlla.
Com estàs?
Com estic? Ara mateix una mica inquiet perquè tinc una massa humana darrere meu posant-me una mà a sobre que pesa molt, però...
La mà et va baixant pel teu pit
ai.
I pel darrere, al cap, nota les seves formes flonges que et freguen sense por.
Si necessites alliberar tensions, sàpigues que estic aquí per tu.
Pots veure en els seus ulls un desig que crema de forma ardent.
No, el roc s'hi fredi.
El deixes fer o te'l treus del damunt?
Hòstia. A veure, és un directiu de Netflix? El deixo fer, el que ell digui.
De seguida, apropa els seus llavis i et fa un petó amb llengua descarat. La mà ja ha baixat fins... Ha baixat del tot?
Fins.
I et porta amb habilitat fins a l'orgasme.
Oh.
Que ràpid que has acabat. Però no et preocupis, que això és només el principi, Joel. Ja veuràs com jo faré de tu una estrella.
Mesos més tard, la nova temporada de Plats Bruts s'estrena i és un èxit arreu del món tal i com t'havien promès. La xifra del teu compte corrent puja. I malgrat els intents de sabotatge del teu company de repartiment, els Emmy et nominen com a millor actor. El dia de la gala no et pots creure el gir que ha donat la teva carrera. Nominat als Emmy, qui t'ho havia de dir? És, això sí, una gala dels Emmy una mica peculiar. A la platea, En lloc de les butaques habituals, hi han instal·lat unes plataformes amples i còncaves per poder encabir-hi els actors famosos que hi assisteixen, que continuen tots ben inflats. Es veuen insegurs. Els han assegurat amb corretges perquè no rodolin. Per a molts d'ells, és el primer cop que surten de casa des que va començar tot. Enmig d'aquell panorama d'éssers rodons, les úniques persones primes sou tu i en Francesc. Ell també està nominat i veus ben clar que espera guanyar. Arriba el moment i la presentadora de la gala es disposa a obrir el sobre per anunciar el guanyador.
And the Emmy goes to... Joel Joan!
Oh.
Flats Fruits!
Ràpid, puja a l'escenari i fes un discurs.
Home, thank you very much. I always, you know, wanted this prize, this award for me, and God bless America, and Catalonia.
Quan acabes el teu discurs, els actors famosos que hi ha al públic comencen a inflar-se més. Les corretges que els asseguraven es trenquen, es van botint, i arriba un punt que sembla impossible que una pell humana pugui contenir tota aquella inflor. N'hi ha un que es fa tan gros que el cos ja no li dona més de si, esclata. Cau una pluja vermella i llefiscosa sobre tots els presents. Després se senten més explosions seguides. Volen entranyes, extremitats, peces de carn fresca. L'auditori sembla un escorxador.
Bueno. Mare de Déu.
Un cop tornes a casa, descobreixes que el mateix ha passat a molta gent que ja estava inflada i ha esclatat. Sembla una nova onada de la pandèmia. La gent esclata perquè els seus cossos no poden contenir la inflor. Et mires sota la samarreta. Fas panxa. Per primer cop. No saps si és a causa de l'Emmy o perquè finalment t'està afectant el que sigui que està passant.
Clar, ho estic creient.
A la següent reunió amb Netflix no sembla que ningú s'adoni que estàs una mica inflat, excepte el directiu. En un moment en què pot parlar amb tu a soles, t'ho fa saber.
Ja ho he vist, Joel. No passa res. Nosaltres confiem en tu perquè siguis la gran estrella de Netflix. El proper pas és l'Oscar. Però has de controlar aquesta panxa. Volem que facis la nova Missió Impossible en lloc de Tom Cruise. I és imprescindible que exhibeixis un estat físic perfecte.
Com està el Tom?
Ja no està per fer acrobàcies del de l'helicòpter.
No,
perquè és del desequilibre. I l'últim cop que ho va intentar, l'helicòpter va acabar fent una dotzena de voltes sobre si mateix i gairebé s'estavella.
Ja. I bueno, i si es llença, en plan, d'allò no, ja no li cal, no? Amb la inflor potser no li cal ni per caigudes.
Mira, això t'ajudarà.
A veure.
T'allarga discretament un paper amb una adreça.
És l'adreça d'un cirurgià que fa liposuccions d'amagat. Teòricament estan prohibides, ja ho saps. Però per una bona suma de diners, aquest cirurgià fa miracles.
Què fas? Intentes fer la liposucció? Si no ho fas, t'arrisques a perdre tot el que has guanyat fins ara.
No, amb liposucció no, home. Sí. Perquè a més estic forrat de diners, no? Ara ja. I que no em vindrà d'aquí, tu. Volta'm.
De camí cap al cirurgià, caminant pels carrers deserts, tens la sensació que se't nota que ets a punt de saltar-te la llei. És una sensació que et recorda l'1 d'octubre. Justament una furgoneta dels Mossos passa en aquests moments pel carrer. Per la finestra del vehicle veus un casc i, darrere, la mirada escrutadora d'un mosso es clava a la teva panxa. T'examina. Et preguntes quants Mossos hi deu haver a la furgoneta tenint en compte que deuen estar tots inflats de mala manera. Deuen ser un o dos, com a molt. No pots evitar pensar que si se'ls acut intentar detenir-te, aquest cop podrà sortir corrent i no t'atraparan. S'ofegarien al cap de 4 metres. Somrius. Arribes a la clínica clandestina. És un bloc de pisos de l'Eixample. L'ascensor no funciona i has de pujar a peu. Cap problema per tu. Quan t'obren la porta, et fan passar per un passadís llarg, amb taques d'humitat al sostre i la pintura escrostonada. Et rep el cirurgià i el seu ajudant. Estan tots dos prims. No diuen res. La discreció és absoluta. Et fan estirar en una camilla i et fan un gest per transmetre tranquil·litat i confiança. Ve la primera injecció, la de l'anestèsia local. Té un efecte molt ràpid. Així que en un moment et fan una incisió a la pell, a la zona de la panxa, per injectar una solució que t'entumeix ràpidament el ventre. El cirurgià acosta la màquina de fer liposuccions. Ja té a les mans les cànules per inserir-les al teu cos i extreure el greix. És aleshores que el cirurgià es treu la mascareta.
Ai, ai, ai.
Hola, bro. Què?
És l'Hèctor Claramunt.
L'he reconegut.
Què et sembla aquest gir? Aquesta no te l'esperaves, eh?
Però estava fet una bola, l'Hèctor?
No, no era jo el de l'hospital. Et vaig enganyar vaig fer que et donessin el número d'una habitació d'una altra persona. I vaig deixar una gorra perquè fos una pista falsa i t'ho vas empassar.
És veritat, al trobar la gorra no hi va haver cap mena de dubte. Eres tu, però no.
No, brillant, eh?
Brillant, brillant.
Jo mai m'he inflat, però pensava que tu sí que t'inflaries. Quan vaig veure les notícies que no t'estaves inflant, vaig pensar, però com pot ser si el Joel té l'ego més gran de tot Catalunya?
De Catalunya?
I del món.
I del món.
I va ser aleshores quan em va contactar el Francesc.
L'ajudant es treu la mascareta.
Hola, Joel. Així que finalment t'ha sortit panxa, eh? No et preocupis, no, que nosaltres te la traurem.
I tant que te la traurem. El Francesc em va explicar tota la història de Netflix i vaig dir, ara és la nostra. La del Francesc i la meva, esclar. Perquè, Joel, n'estic tip de treballar per tu. Sempre vas de mi i d'enrotllat, però ets un plasta, un egocèntric. Tot el dia pensant en tu mateix, sempre fent-te l'estrella i acaparant tot el protagonisme. N'estic tip.
Perdona, però sóc jo que treballo per tu.
Sí, però sí. És igual. Sí. Igualment n'estic tip. Sempre surt el teu nom, sempre el teu nom.
No, això sí, el nom sí, però els horaris els poses tu, cabron.
Sí, però jo sempre surto el segon en els crèdits, no em puc suportar més.
Ah, això és veritat.
Què et pensaves, que em passaria la vida treballant a les ordres del Bojack Horseman català i vivint en la inòpia? Ets massa narcisista, Joel. Mira si ets egocèntric, que no vas tornar a trucar a l'hospital a veure com estava. Ni tan sols després de la segona onada de la pandèmia que va fer esclatar la gent, vas pensar en trucar a veure com estava jo, el teu bro.
Bueno, perquè et vaig veure tan inflat i ja vaig pensar que ara ets irrecuperable, Héctor.
No, mal amic. Per això vaig acceptar la proposta del Francesc, que ja es veu que és més bon paio que tu. Mira-te'l. Ell no s'ha engreixat ni un gram. És un actor humil de veritat, Joel, no com tu. Em va trucar i em va presentar la gent de Netflix per treballar com a guionista a la nova temporada de Plats Bruts, que tot i que mai he vist Plats Bruts, vaig pensar, sí, ara sí que la faré per putejar-lo. Tu ni tan sols et vas adonar que jo era allà.
No.
Esclar, com que sempre vas pendent de les teves coses, no veus la cara ni de les operadores de càmera, ni la de les productores, ni la directora, i evidentment tampoc la dels guionistes.
No, i vaig ningunejant a la gent, insultant i maltractant. Vull dir, és que a més això, suma-li... No només li hem de sumar egocentrisme aquí, sinó mala llet, mala gent, que sóc mala gent.
Evidentment, mala gent. I és que nosaltres pensàvem que escampant la mentida de la pastilla seria suficient, però no, es veu que no, que havíem d'arribar més enllà.
Exacte. Per sort, el Christian, que també ja s'havia cansat de tu, com a joguina sexual no servies per res, va decidir que havia arribat l'hora de posar punt i final a la carrera del Joel Joan.
La nova estrella de Netflix seré jo. Jo. I guanyaré l'Òscar.
I jo escriuré la nova Missió Impossible i faré realitat el meu somni de treballar amb el Tom.
Home, amb el Tom!
Amb el Tom, per fi! El Tom i jo treballarem i ens coneixerem.
Serà el teu bro.
Oh, sempre he volgut tenir el Tom com a bro. Tom, ja vinc, espera'm. I a més, em forraré, Joel, em forraré, que durant tot el temps que he treballat amb tu no he vist ni un puto xavo, que t'ho quedes tot tu.
Ni tu ni jo, fill meu.
Ja ho sé, però tu t'has comprat una casa Altafulla en primera línia de mar i a mi no m'arriba ni per comprar-me un tercer sense ascensor a hostalets de Pierola.
Mare, no puc suportar-ho més.
En fi, ja n'hi ha prou de xerrameca. És hora dels adeus.
L'Hèctor introdueix la cànula de la màquina de liposuccions. Intentes moure't, però l'anestèsia que t'han injectat és molt forta i estàs garratibat. S'apropa a la màquina i l'activa.
Ah, ja està. No volies estar prim? Doncs ja veuràs que prim que et deixem. Hem posat la màquina a la màxima potència i et deixarem aquí que et xucli fins que no quedi res de tu. No xuclarà només el greix, no, ho xuclarà tot. Greix, teixits, músculs, òrgans, tot.
Et farem una liposucció extrema, fins que només quedi de tu una pallaringa de pell cobrint un grapat d'ossos.
Ja, tipus taxidermista, no? Mm-hmm. O sigui, deixareu allà només la palleta i l'ossos com el...
Mm-hmm. Adéu, Joel.
Apa, fins mai.
Adéu.
Marxen i et deixen allà incapaç de moure't. La cànula comença a xuclar i notes una pressió i una vibració estranya sobre el cos. La panxa se t'enfonsa a poc. De tant en tant sembla que una petita víscera embussi la cànula i aleshores l'aparell xucla més fort i se l'empassa. Et sents com si una mà t'estigués remenant per dins. Les cames se t'aprimen, els músculs es van fonent, les galtes se t'enganxen al crani i els ulls comencen a desintegrar-se. Queda la pell que no sap on agafar-se, però aviat es va esmicolant. Es veuen els ossos dels peus, de les cames, de les cuixes, la pelvis, les costelles... Finalment, la cànula comença a xuclar la pell del crani. Serà aquest realment el teu final?
No em puc convertir en un fíbaro ara. Aquesta màquina m'està xuclant fins l'última engruna de les meves cèl·lules. Aturo la màquina, la trobo, la trejo i aturo el procés.
Tens prou forces al braç dret com per tibar el cable de la màquina de liposucció. Tibes i tibes fins que finalment la desconnectes. La màquina s'atura.
Saturat.
Surs d'aquell pis com pots.
T'ho he fet una merda, no?
Estàs en un estat mòbil, molt greu.
Molt greu, molt...
Necessites anar a l'hospital urgentment si vols sobreviure.
Clar.
Pel carrer passes trontollant. Hi ha un hospital no gaire lluny d'aquí. I aleshores veus que s'acosta un grup de nens... Deuen tenir uns 9 o 10 anys. Van sols, sense els pares.
Ai.
Mireu, és el David de Plats Bruts!
Estàs molt dèbil. És urgent que vagis a l'hospital.
David! Firma'ns un autògraf.
M'encanta la sèrie.
No. Ara no estic per autògrafs, ara. Jo, com comprendreu, xatingos, me n'he d'anar a l'hospital.
Tio, de què vas? Ja us ho deia jo, que era un cregut.
Bueno, és que estic en una emergència sanitària, no? I ja heu d'entendre que jo he d'anar a l'hospital, ara. No veieu que estic fet un secall, que m'han deixat desnutrit?
Què t'has pensat? Ara veuràs!
Els nens t'envolten i et comencen a clavar cops.
Té!
Primer les cames, fent que et dobleguis sobre teu.
Té!
Un altre t'encerta la panxa, caus a terra plegat de dolor i aleshores venen els cops a l'esquena, al cap... Notes els petits punys infantils fent-te cruixir tot el cos. El dolor és infernal. Quan se n'han cansat, se'n van i et deixen tirat al mig del carrer. Lentament et vas apagant. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb el convidat d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Joel, quan vulguis et pots treure la mascareta.
Doncs mira, que és que no me la vull
que és que no vols te la vols treure.
Que no me la vull treure. Estic
et vols
molt
quedar aquí?
Sí, m'ha agafat el virus de l'estrus, que dius, estic molt bé sota... sense veure, i tu em sento molt a gust.
D'acord, doncs fem l'entrevista, però quan marxis te la trauràs o aniràs així a casa?
No, me la trec. Uuuu! Hòstia! Uau! No m'hi veig.
És normal, sí, fa mitja hora que estàs... Com ha estat l'experiència?
Home, molt bonica, no m'hi havia trobat mai. Molt bé, molt surrealista, això, molt Stephen King, no? Això de les inflamentes d'ego.
Sí, molt ficció, però si aquesta pandèmia fos real, creus que aniria així o que t'inflaries d'entrada?
No, si fos real, jo seria el primer inflat, segur. Però mira, s'acabarien els problemes amb les arrugues, eh?
Ah, això és veritat. Tot ben llis, tot ben llis. I penses que hi hauria algú que no s'inflaria?
Sí, l'Héctor Claramunt. L'Héctor Claramunt.
Després del que t'ha fet, encara tens ganes
sí, home, sí, però és que...
De ser amics, eh?
Ell no. A part que no té ego, té... És un nano, és un xaval d'un planer, un bon tio, sí.
Amb sèries com El Crac o amb obres com El Gran Comediant, fins a quin punt et retrats a tu mateix? És a dir, com hem d'interpretar aquests personatges? Hem d'assumir que ets tu?
No, que sóc jo, en essència sóc jo. Pas que després exagerat, si tu vols una mica en algun moment, però no et pensis, no gaire. No, sempre que escrivim amb l'Héctor i tal, tirem molt del que ens passa a nosaltres, del que som, del que ens agradaria ser, de les nostres frustracions, de... És gairebé impossible escriure des d'un altre lloc que no siguis tu mateix. O sigui que...
Per tant, l'ego és un tema que us interessa.
Home, ens obsessiona. Però, jo diria que ens obsessiona.
Per,
clar, sí.
Per què?
Per què? Home, perquè és un dels pitjors enemics de la humanitat, diguéssim. L'ego és una cosa que és molt... que per un punt és una mica necessària, perquè si no tens una mica d'ego, doncs et poden trepitjar, et poden fer molt de mal, i has de tenir autoestima. Però la línia entre l'autoestima i passar-te d'autoestima a autocreure-t'ho i ser un cregut és una línia difícil de mantenir o de tenir a línia. Llavors és molt fàcil que d'una cosa passis a l'altra. I si a més les coses et van bé... doncs, jo vaig fer un tuit una vegada que em vaig sentir molt intel·ligent, que vaig dir, aquí he estat bé, tu. Vaig escriure, que arribi quan t'arribi l'èxit, t'agafarà jove. Perquè, aquest era el tuit, perquè és veritat, és a dir, l'èxit, la fama, la notorietat, l'agafar focus, és una cosa que és molt pertorbadora, en el bon sentit i el mal sentit de la paraula. Et canvia, vulguis o no, penses, bueno, jo doncs, soc un tio d'èxit, jo el que faig funciona, jo ho dec fer molt bé. Doncs...
T'infles.
I t'infla. L'èxit t'infla. I després la feina del que ha tingut Edis és desinflar-se sense caure en les drogues i morir en un ascensor, com el pobre Prince.
Fer aquests personatges és una manera de desinflar-se una mica?
Sí.
Fer teràpia, treballar-los?
Sí,
no sé com
ho
definiries.
No. És teràpia, 100%. I teràpia col·lectiva, és a dir, a través meu, o a través nostre, amb l'Héctor en aquest cas, de parlant dels nostres egos i de la fatalitat de tenir un ego mal portat, no? Desproporcionat, fem de mirall a tota la gent que ens està veient i que, en definitiva, qui més qui menys, doncs també té un ego a dins, també té un orgull, també té unes ganes de notorietat, perquè qui no vol el reconeixement? El volem tots, volem fer coses i que ens diguin...
És humà.
És una cosa perfectament humana, i que dius, no, és que jo m'agradaria que em reconeguessin la meva feina i sentir-me valorat i tot això, i estimat, i aquest és un gran, gran, gran tema.
Aquest reconeixement també passa per tenir un aspecte atractiu, perquè a la història hem vinculat l'ego amb el canvi de la imatge i hi ha un moment en què s'especifica que la gent pateix molt amb la seva transformació.
Sí, sens dubte. Vivim en una època molt de la imatge, vivim en una època on ens estem exposant constantment als nostres cossos, a l'Instagram, la gent fent-se fotos a la platja, i que hi ha un culte a la joventut, hi ha un culte a que el ser jove és el que realment mola, i la gent gran i arrugada i gorda i d'això és com... ens fa una certa nosa, fins i tot física, no? Gairebé com... i vols estar envoltat de... Tu mira la gent d'èxit. La gent d'èxit no va envoltada de gent grassa, llefiscosa, loser, mal afaitada, no? Van tots amb dones i homes estupendos i aquí entra molt també un altre gran tema de l'humanitat, que és fer gelos a l'altre. Vivim en una època on estem tan exposats a les xarxes que bàsicament el que ens dediquem és a dir mira jo la vida que tinc, mira amb qui estic fent un gin tònic, mira quina gent més guapa estic dinant, o quin plat m'estic menjant. És que és i sí, i en aquest sentit ens sabem molt, molt gelosos, perquè aquest és un potser és l'altre gran mal, a part de l'egocentrisme, el mirar del costat, el comparar-se, el voler tenir més i no tenir-ne mai prou. O sigui, facis el que facis, t'acabes retratant, no?
Mira, parlant de retrats, com creus que ha influenciat en la teva carrera els últims anys la teva percepció de la imatge que la gent té de tu? Perquè en el crac, el gran convidat, especialment en el crac, jugues amb la imatge que la gent té de tu, no?
Mm. Sí, però no hi penso.
T'ha portat cap aquí, això, creus? O no ha tingut cap...
No. Jo passa que no sé callar. O sigui, jo, si fos un tio intel·ligent, callaria les coses, però com que no ho soc gaire, doncs ho xerro tot. Una mica per ego, per fer-me l'interessant, per fer-me l'irreverent, també. Jo tinc un personatge, o sigui, jo tinc diversos personatges, com tothom. És a dir, no som el mateix davant de la nostra mare, que dels nostres fills, que dels nostres amics, que dels nostres coneguts. I cara al públic, jo, doncs sí, m'he construït un personatge més canalla del que sóc, realment, i més contestatari, o que li agrada, perquè això sí que ho penso, ser sincer i dir les coses tal com les penso, perquè hi ha un altre tema que no sé si vols tocar, que és el de l'autocensura i el del políticament correcte, que aquest també és un virus gairebé com el de la joventut, i està catxes, eh? Aquest és un virus terrible on ja tothom té pànic d'obrir la boca, que no se m'enfadi aquell, que no s'enfadi l'altre, que no, potser dient això no em donguin feina, i però he de quedar bé amb els d'aquesta cadena, però no puc despoticar de no sé quantos. I això el que fa és que ens baixi el nivell intel·lectual i moral, sobretot de tots vosaltres, perquè veiem que tots, en el fons, renunciem a ser qui realment som en públic per por. O sigui, estem en una època de la por.
Per quedar bé i no arriscar-se.
Per quedar bé, no arriscar-se, que no perdis una feina, que no tinguis un mal tuit, que no... Perquè tots són susceptibles davant d'un mal tuit, eh? És a dir, el Hugh Grant, es veu que quan feia aquella meravellosa sèrie de l'assassí aquell... Com es deia la sèrie aquella del... Nothing, no sé, aquella que era estava casat amb la Nicole Kidman i
sí,
era...
Sí, la tinc al cap, eh? Sí, però tens, no recordo.
El nom no ens sortirà, eh? Però una molt sèrie, sí, no parava de rebre tuits, i el tio a les 4 del matí llegint tuits de hosti, tio, que ja hi està el Hugh Grant, que gran, oh, és un viejo, i el tio no dormia. O sigui, fins i tot les grans estrelles que estan allà dalt i que dius, ah, viuen més enllà del bé i del mal, i tot els hi rellisca. No els hi rellisca, aquí ningú li rellisca res. Un tuit et pot amargar un dia.
I a la inversa, creus que un tuit... molt sincer, el penalitzem molt? Un tuit que no vol quedar bé, que diu una cosa que és políticament incorrecta, que sigui inconvenient, un tuit o un comentari, eh? Creus que aleshores el penalitzem moltíssim?
Sí, el tuit, el comentari...
La sortida de to,
qualsevol cosa que diguis que jo què sé, fa poc en un programa vaig fer una reflexió sobre el cinema català i el mateix programa, a l'hora de fer el tuit, deien estripada monumental de Joel Joan. No era tal estripada, era una manera, era una opinió sobre una cosa, però jo una estripada l'entenc com que, bueno, vas a, jo què sé, a fer mal o vas a... que dius coses amb noms i cognoms. No, que va, era un comentari del més simple, però ells ja es van curar a l'hora de fer el tuit en aquest programa i es van curar en salut dient, ei, que nosaltres opinem que això és una estripada, eh? Uh-huh. És aquesta merda, aquestes són micromerdes, no acaba de ser un cagarro, no? Són com un encenall de merdeta que ens anem posant els tuits, que ens anem cobrint les espatlles, no fos cas que em posin un problema, saps? És una mica desolador.
És fumut.
És fumut, ja, perquè no saps on agafar-te, llavors. Llavors és, tot és... tots... És la por és... És un altre, és que és un altre gran tema, estan sortint gran temes avui aquí, eh? Però és un altre gran tema, el de la por, com ens pot deixar sense elements per poder analitzar realment la realitat i ser lliures. O sigui, la gran enemiga de la llibertat no és la presó, és la por. O sigui, quan hi ha por és que realment has deixat de ser lliure.
Hi ha un moment en què l'altre actor comença a parlar sobre la fama de Joel Joan com algú que és ben sabut, que maltracta la gent i que és molt difícil, fins i tot dèspota. Què t'ha semblat aquesta escena?
Home, que hi deu haver part de veritat, sens dubte. Jo me n'he donat molt sovint de dir, hòstia, ara aquí has estat molt dur, ara això potser no tocava. Jo, de vegades, el meu afany perquè les coses surtin bé i sortint molt bé, perquè jo vull ploure molt al públic, doncs em pot haver portat a dir coses injustes, segur. Ara també em trobo molt sovint amb molta gent que dic, en sèrio, això ens portarà 2 dies? Que si ens hi posem 10 minuts està fet? Que això també em posa una mica nerviós. I això també passa en el món laboral, eh? El palanquisme aquest mira, estic a punt d'estrenar una obra i avui és l'assaig general i encara ens falta un tros d'escenografia, una escenografia d'una de les escenes i encara no ha arribat. I et prens molta tila, però molta tila, i te la fumes, o realment dius, perdona, és que demà ja ve públic pagant i no tenim l'espectacle acabat encara. Llavors això, evidentment, no justifica insultar ningú, i jo espero haver faltat poc al respecte a la gent a la vida, però segur que ho he fet també, sí, jo què sé, segur.
Creus que has estat injust a l'hora de penjar-te determinades etiquetes, per exemple aquesta?
Sí, i el meu no res, eh? Quan veus les estrelles aquestes, els Christian Bales i els que manen de veritat, i el Tom Cruise, i com... i la pressió que tenen, perquè aquí tot va molt lligat amb la pressió, és a dir, a Plats Bruts, per exemple, que era una bogeria, va ser uns anys infernals, assajàvem en 3 dies mitja hora de ficció que ens havíem de saber de memòria cada setmana, i això era molta pressió, i a més muntar els capítols, planificar-los amb les càmeres, editar-los, tenir reunions de guions... Tot depèn, en el fons, també molt de la teva ambició, és a dir, si tu no ambiciones gaire i et quedes a la rereguarda dels que prenen les decisions, doncs tens una vida més fàcil. Si tens un caràcter que et posa al davant de prendre decisions, doncs llavors pateixes més la pressió i l'estrès i et porta segurament a tots a fer coses que no... Que això és el que explicàvem en el crac, eh? O sigui, en definitiva, el crac era un tio també que degut a les seves ganes d'ambició i de fama i de tonteria, doncs acabava fent mal a la gent del seu voltant.
El gran comediant, el teu personatge voldria tenir una sèrie a Netflix. Sí. Això t'ho hem posat a la història.
Clar.
És sèrie a Netflix sinònim d'èxit ara mateix?
És més que sinònim d'èxit. Netflix ara és sinònim d'existir o no existir. Si estàs a Netflix, existeixes i tens això, no sé quants has dit, 203 països al món que et miren, i s'ha convertit en la nova obsessió dels pobres que ens dediquem a aquestes coses, perquè el que vols quan fas una cosa és que la vegi quanta més gent millor, no?
Quin impacte creus que tingui Netflix concretament en la indústria audiovisual catalana?
Home, jo penso que ara el té molt, molt directament, l'impacte, perquè TV3, amb les crides que es fan... Abans TV3 tenia uns diners i decidien ells, els directius de la cadena, quines sèries es feien i quines no. Ara, segons les bases de les crides que s'estan, en les quals es donen, s'hi presenta la gent i es dona els diners, hi ha una part que han de trobar els productors fora de la tele, una part molt important. La meitat del pressupost l'has de trobar fora de la televisió i de l'institució, i de l'ICEG, l'institució catalana que ajuda a fer produccions. I llavors, on vas a buscar aquests diners? Doncs a Netflix. Per tant, Netflix s'ha convertit gairebé en l'àrbitre del que es pot fer i el que no es pot fer, o del que, sí, del que es pot fer i del que no es pot fer a Catalunya. Abans teníem una independència de criteri, que ara amb aquesta nova fórmula doncs estem en mans de Netflix.
Què no es pot fer? Hi ha alguna cosa per experiència pròpia o que sàpigues que no es pot fer? Deies,
no
decideix què es pot fer i què no es pot fer. Què és el que no es pot fer?
Doncs mira, no es poden fer coses originals. I t'ho diuen tal qual. És que és molt original aquesta idea. Dic, ah, doncs, no, és que no pot ser tan original. Hem de fer... Ara el logaritme diu que el que vol la gent és sèries d'adolescents, molts problemes d'hormones, i que hi hagi molt de sexe, o vampirs, i han de ser tot vampirs, o... Ara realment Així com el Crac va ser l'última proposta d'una TV3 independent on ells decidien el que es feia i el que no es feia, ara el Crac no es faria sota cap concepte.
Per tant, entenc que la primera escena amb la que hem començat aquesta aventura, quan acabaves de presentar una sèrie i et deien no, és que això la gent no ho entendrà, t'ha estat familiar aquell escenari?
Sí, home, clar, sí, sí, molt, molt familiar, sí, 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 això és el pa de cada dia, és que això no ho entendran, i no tant no ho entendran com no s'ho miraran, o coses com, és que això ja ho vam fer en una sèrie i ja vam veure que no va funcionar, per tant, aquest gènere no el toquem, i no, potser no va funcionar perquè estava mal fet, o perquè no es va saber fer millor, o
el moment concret, no? Quan es va intentar, també.
Sí, o exacte, o que s'hi va pensar poc, però no pots carregar-te tot un gènere dient que una vegada em vas fer una de l'Oeste i no va anar bé. Home, sí, clar, n'hi ha moltes de l'Oeste dolentes i n'hi ha grans clàssics.
L'altre moment del guió, el moment de la liposucció extrema, se'm va ocórrer pensant en Escape Room, perquè em semblava la mena de situació on podien acabar atrapats els seus personatges. En algun moment has tingut la sensació que no podies sortir d'allà? Que aquell era el final? Quan ha aparegut l'Hèctor?
Brutal, brutal, brutal. No és el primer cop que m'ho fa, eh? Que no em diu res, el cabron, com m'enganyes, tio?
Ah, és un bon còmplice, no? Li van demanar que no digués res i ho ha mantingut.
No, i algun altre programa també m'ho va fer i no m'ho esperava per res al món. És que és més, o sigui, no entenc ni com l'heu liat a fer això, o sigui, em sembla
que increïble. Que és molt bona gent. La complicitat és la clau del tàndem que formeu?
La complicitat, sí, i el respecte, i l'admiració mútua, i el passar-nos-ho bé, i el passar-nos-ho bé, i deixar l'ego a la porta de la sortida i admetre sempre quina és la millor idea, perquè amb la creativitat, clar, quan tu tens una idea és que és teva la idea i per tant estàs tocant un material que dius, home, però i si pots realment obviar això i ser prou objectiu i prou sincer com per dir no, la millor idea és la teva i inversament que funcioni des dels dos costats, això. I també moltes hores, com dius tu, de xerrar molt de nosaltres mateixos, de les nostres vides, de les nostres preocupacions, de les nostres neures. Això és bàsic per teixir com un matalàs de confiança on dius, jo aquí estic a casa.
Quina creus que és la decisió que ha determinat el teu destí a la història? Perquè hi havia molts finals possibles.
Que no sé.
Enrotllar-te amb el directiu de Netflix.
Probablement enrotllar-me amb el directiu de Netflix, que ho tornaria a fer.
Tornaries,
sí,
eh?
Home, ja soc molt barat, tu. Sí.
I si poguessis tornar a fer marxa enrere, això ho tornaries a fer, però si poguessis fer marxa enrere, hi ha alguna cosa que faries diferent?
No sé, perquè és que és tan surrealista la història que la gent s'infli i que jo sigui l'únic que no m'inflo. Ja... Es veu tant la mala llet que tens ja des del primer moment que dius, sí, ara s'inflaran tots menys jo, que és el que més s'hauria d'inflar. Vull dir que ja m'he quedat molt descol·locat. Jo penso que el plantejament de la història és tan anat de l'olla que no tinc paraules.
Tornaries a creuar el llindar si t'ho tornava a proposar?
No.
Fins aquí, eh?
Fins aquí.
Doncs gràcies per creuar el llindar amb nosaltres.
Gràcies, Toni. Un plaer.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció, Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Sara Arnau en el paper de directiva de TV3. Miquel Roldán en el paper de directiu de Netflix. Jaume Ullet en el paper d'actor rival. I Eloi Orte i Joel Cererols en el paper de nens violents. Amb la col·laboració especial d'Héctor Claramunt.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.